El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Un quart de deu comença, com sempre, aquesta hora la tertúlia del gall del monestir. Amb nosaltres avui a l'estudi Ramon Barnils tenim la Inzana Conesa i en Marc Monells. Molt bon dia als dos.
Bon dia.
Estem a l'espera que s'assumin altres tertulians a aquest espai que té cuap.cat per parlar dels diversos temes d'actualitat local i nacional. Ahir vam tenir un ple municipal en què es van debatre diversos aspectes. En tot cas, ja en parlarem més endavant sobre les qüestions que es van portar a votació. Vam tenir el primer debat sobre els pressupostos, l'aprovació inicial. Es va tirar endavant els comptes de cara a l'any vinent amb els vots a favor de Convergència i Unió i els vots contraris de l'oposició. I també es van tractar altres aspectes, com per exemple que l'Ajuntament construirà habitatge protegit darrere les cases dels mestres. Es van desencallar també els problemes de mobilitat a la zona del Pinar. I pel que fa a aquesta casa, Cugat.cat també, ahir en el ple es va votar, es transformarà en una entitat pública empresarial, el que és una EPEL. També va sortir a la llum el debat sobre l'espai de les terrasses de la plaça d'Augusta. Ahir vam explicar que l'Ajuntament, l'equip de govern, unilateralment ha decidit reduir el nombre d'espai de les terrasses a la plaça d'Augusta, i això ha provocat la mala reacció dels restauradors, que ja han anunciat que prendran mesures per intentar que aquesta mesura quedi suspesa. Dit això, fet aquest repàs, parlem del procés. Ja sé que és un tema recurrent. L'última notícia que tenim, i ho llegim al 324, és que Esquerra Republicana i Iniciativa exigeixen eleccions immediates i volen sumar la CUP al consens. Esquerra i els ecosocialistes s'han reunit amb la CUP al Parlament i els han ofert afegir-se un text que demana eleccions immediates i que qüestiona com s'ha gestionat la unitat al voltant del 9 de novembre. L'esquerra independentista ha lamentat l'ús partidista que s'està fent del 9 de novembre i s'ha mostrat decebuda pel fet que les 11 condicions que va presentar s'hagin utilitzat com a arma llancívola. Altres titulars sobre el procés: Lleida cedirà equipaments de titularitat municipal per al 9 de novembre i Rajoy demana a Mas que posi seny i abandoni aliats extremistes. Algun comentari? Sé que l'Inzane fa els deures i pren nota.
També,
i el Marc també, el Marc també.
Som super
aplicats. Sí. Algun comentari?
A veure, jo crec que les últimes hores han pitjorat la unitat, bueno, la dita unitat de les forces pro-consulta per les declaracions que ha fet el conseller Homs. Ahir va sortir anunciant un preacord d'unitat tècnica. És un nou concepte afegir aquest glossari del tricentenari, la consulta, com li vulgueu dir. Un preacord amb la CUP, que ja és una mica surrealista que Convergència i Unió prioritzi un acord amb les CUP, amb tots els respectes amb les CUP, que tenen 3 diputats, abans de prioritzar un acord amb Esquerra Republicana, que és el principal soci del govern. I jo crec que això va emprenyar molt Esquerra Republicana, Iniciativa, que ja porta uns dies emprenyada. Sembla que van fer un dinar a correcuita a un restaurant de Barcelona per parlar de la situació actual i pactar uns mínims per parlar amb el govern. I a més afegim que el Joan Herrera està també molt emprenyat amb el conseller Homs perquè va equiparar-lo amb la Alicia Sánchez Camacho, no? Per tant, la gestió del conseller Homs en les últimes hores no ha estat gaire positiva per refer la unitat entorn la consulta i el 9-N. És obvi que anem a unes eleccions anticipades, ja ho podem dir amb tota seguretat, segurament al febrer. Jo crec que la consultilla, com li va dir el Marc Monells la darrera setmana, és un instrument, una estratègia per guanyar temps, Convergència i Unió, per guanyar temps per la candidatura única. I en això estem, a veure si aconsegueixen convèncer Esquerra Republicana d'una llista única liderada pel president Mas, però jo crec que s'està complicant molt això en les últimes hores.
A veure, Marc, que també portes molts apunts.
A veure.
Apropa't més al micro, perfecte.
Abans que res, dic que ahir crec que ens van prendre el lloc de tertulians els polítics. Que arriba un moment que hi ha és com una coral, no? Que cadascú fa una veu. I aleshores, al final, espero que tots acabin cantant la mateixa melodia, perquè ahir...
Potser podries organitzar tu la consulta, si es fan de tertulians.
No, ara en sèrio. És una mica discussions de per qui m'han dit això, ara m'enfado amb tu, ara d'on parlo amb aquest, ara en parlo amb l'altre, però al final, jo crec que el procés està bastant estudiat i no es fan improvisant les coses. Sí que s'improvisen, evidentment, les relacions humanes, les reaccions, declaracions i tot el pati d'ahir. Però Jo ho vaig dir l'altre dia, jo crec que hi ha un timing bastant pautat que passa pel 9N, com a mínim des del president Mas ho ha dit sempre, i no és un home que canvia d'opinió així sense motiu, i per tant, com vam dir, farem la consultilla, que ara és un procés participatiu. Després, evidentment, hi haurà unes eleccions, el que passa que també, evidentment, no pot anunciar-les el president, perquè des del moment que el president anuncia que hi haurà eleccions, ja estem en campanya.
No, i per ja tant, ho ha dit, passat dimarts va dir hi haurà eleccions.
Ara... Sí, però el que vol l'ANC, el que vol tothom és que digui quin dia seran les eleccions. I això no pot dir-ho.
No ho pot dir perquè primer s'ha d'assegurar una llista unitària.
No. És un desig, és això...
Potser és el desig de continuar governant.
El mite de la unitat és com a l'unicorni, vull dir que sí, és una cosa única, que té una sola banya, doncs la unitat de totes les forces que volen la independència és un mite, i seria molt desitjable, però comentant perquè és impossible, perquè gent del Partit dels Socialistes, que estan per la independència, ningú sap de qui siguin, gent d'Unió, gent d'Iniciativa, que també estan per aquests...
Però si és que la prioritat de Convergència és que s'hi sumi Esquerra, la resta és un tema menor.
La prioritat de Convergència del president és que el procés vagi endavant.
No
és que el procés vagi endavant. A veure, és evident que el que cal és una majoria no forta, no, molt forta, com a mínim 68 diputats, com un sol home que puguin fer una declaració unilateral. Perquè si no hi ha una força molt potent que l'endemà pugui declarar sense tenir que espera que ara anem a una negociació, espera que ara tinc una ala del meu partit que se m'enfada, espera que ara aquests no volen perquè primer volen negociar no sé què. Aleshores, si no hi ha un lideratge, la declaració unilateral és més complicada. Per tant, el desig és que hi hagi una llista molt forta, si possible composada de diversos partits, i que hi hagi una majoria absoluta al Parlament sense fissures. Això és l'òptim, que pot ser que no passi perfectament, i vaja, veient com va anar ahir tot el relat polític, és evident que no passarà, perquè ara és com un sorteig, a veure qui va amb qui a les eleccions, és un ball de cadires. Per tant, el que diem ara és evident que la setmana que ve ho negarem, haver-ho dit, i serà totalment diferent.
Toni Ramon, molt bon dia.
Bon dia.
Després parlem de la festa de tardor, però primer hem començat amb el procés.
Bé.
A veure, ho dic perquè prenguis nota també.
Abans que es feia el símil de les corals, a veure, una coral a quatre veus, harmònicament, que funcioni, doncs cadascú està en el seu nivell, cadascú fa la seva veu. Normalment acostumen a lluir les veus més agudes, tot i que a vegades les veus que van per baix doncs tenen papers bastant més difícils, i sense aquesta base harmònica doncs la resta es desmunta i no funciona. Per tant, jo crec, no veig un inconvenient en que cadascú estigui en aquest moment marcant la seva veu.
Però hi ha molts que desafinen, eh?
Sí, bueno, hi ha alguns que desafinen. El conseller
Homs desafina.
I altres... Herrera, que no t'he contestat lo de l'Herrera, ja després t'ho contesto.
I altres que s'obliden les partitures a casa, com el president Mas, no? Vull dir que es pacta una sinfonia, però ens deixem la partitura a casa i a partir d'aquí es desmunta tot el tinglado. Dit això, la setmana passada estàvem tots aquí amb l'incògnita de, hòstia, què passarà a les 10, no?
Quan no ens vam equivocar, Mas.
No, la vam clavar bastant, eh?
Home, la vam clavar bastant. Però
bueno. Sí, sí, però, a veure...
Deixa'm contestar allò de l'Herrera només un moment. A l'Herrera, quan ha dit que està enfadada amb el Mas, és que l'Herrera és un polític que està sempre enfadat. És el típic que està sempre encara, ara estic enfadat amb aquest, a part de les petites lliçons de superioritat moral, però sempre té un punt la política, com la vida, hauria de ser alguna mica més alegre. De vegades, és que li costa de riure. I a més, una persona tan participativa, que ha fet un multireferèndum, ha provocat un multireferèndum, referèndum o participacions a favor de Palestina.
Però tu no t'enfadaries...
De qualsevol causa, resulta que la nostra, la causa, l'única causa que només ens té els catalans per defensar-la... Ah, no, aquesta no, espera perquè no sé què. Espera perquè...
Tu no t'enfadaries si t'equiparessin a l'Alicia Sánchez Camacho?
És un sensible, sí, sempre està enfadat. Si només fos un dia, vale, però que sempre s'enfada.
Però vaja, també és Joan Herrera, vull dir que a Iniciativa també hi ha hagut reaccions de gent del partit que marxen. Per exemple, la Carme Garcia, d'Iniciativa, portaveu d'Iniciativa a l'Ajuntament de Sabadell, plega.
No, bueno, ella plegava, però a part de plegar ha fet uns escrits molt forts, ella i molta gent.
Fortet, sí, el que seria una rajada en...
Bueno, començant el Romeva també.
Però vull dir que aquí
també hi ha molta gent que s'alinia amb a 140 amb tota la seva trajectòria d'esquerres i participativa nacional. I no perquè, com que això ho ha proposat el president Pujol, o perquè l'OMS m'ha dit que m'assembla no sé qui, ara jo m'enfado i no estic d'acord i no estem d'acord. I quan va sortir de la reunió, el primer que va aixecar la llebre de que la cosa no havia anat bé va ser ell. I en això no ha anat bé.
Home, perquè va veure que Convergència feia un pas enrere, evidentment, que es va emprenyar.
Un pas enrere, no. El tema és, volem... No, home, podem...
un pas enrere, sí.
Home, bueno,
sí,
no...
el president sí, fa un pas enrere.
La consulta,
el
president... la consulta...
Sabeu per què es va tirar enrere? President... Sabeu per què es va fer enrere aquest pas, no? Jo treballo en un ajuntament. La gent que estem als ajuntaments sabem que els interventors van rebre una carta.
Però això no ho sabíeu ja.
Que els funcionaris, clar que ho sabíem.
Que des del principi que això passaria.
Clar que ho sabíem.
Per tant...
Per això el president sempre va dir, es votarà aquest dia...
Des del sofà de casa, políticament parlant, la percepció és que el president fa un pas enrere, i és evident que fa un pas enrere, però crec que la resta de forces se senten, sobretot Esquerra, i crec que amb raó, perquè és qui ha aguantat aquest govern, és qui ha aprovat pressupostos, és qui s'ha menjat retallades, etcètera, 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 a canvi només, no?, doncs de que aquest procés tirés endavant i que arribéssim al 9N votant. Jo crec que la decepció o l'emprenyament, per dir-ho clar, sobretot d'Esquerra, però m'imagino que d'Iniciativa i de la CUP també, és la inexistència d'un pla B. Perquè aquesta consulta dona una sensació, potser m'equivoco, però dona sensació d'improvisació.
No,
jo crec que la decepció... Dona la decepció d'improvisació en el moment que quan es presenta una alternativa, que ara parlo personalment, bueno, sempre parlo a nivell individual, jo no la considero tan dolenta, mal com per emprenyar-se d'aquesta manera, no la considero tan dolenta, però entenc que quan a nivell parlamentari estàs fent una sèrie d'accions, estàs aguantant un govern, estàs votant uns pressupostos, el fet de que segurament, jo no hi era, evidentment, en aquella reunió, doncs es planteja i doncs no hi ha consulta i no hi ha previ aquest pla B pactat, és el que jo crec que fa saltar tot pels aires. Segurament, si aquesta proposta el president Mas ja l'hagués anat comentant des del primer dia a la Galeria Gòtica ens fèiem la foto, doncs ja anar-ne parlant, no?, de no, i si això no es pot fer, podem fer això, etcètera, 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 crec que no haguéssim arribat aquí. Per tant, d'alguna manera el president fa un pas enrere, però sobretot fa un pas enrere ni consensuat, ni parlat, ni preparat prèviament. I em sembla que aquí és on hi ha la decepció dels diferents partits.
Jo crec que l'emprenyada d'Esquerra i d'Iniciativa, sobretot d'Esquerra, ve que abans que el president anunciés públicament que feia un pas enrere de la consulta a la consultilla, ja feia setmanes o potser un mes que havia comentat Esquerra Republicana que potser la sortida més digna era fer unes eleccions plebiscitàries amb una llista unitària. I va veure Esquerra i va veure Iniciativa que aquest era l'objectiu de Convergència i Unió i que, per tant, l'objectiu era que ells poguessin continuar governant i que la prioritat no era en si la consulta del 9N per ells. Llavors, què passa? Que Iniciativa ha fet un esforç important, la cúpula, per aguantar la unitat del 9N quan sabia que internament les bases, sobretot les bases que venen més del suc, no eren massa partidàries de la consulta del 9N. I ells han aguantat estar en el pacte. Aleshores, quan veuen que el primer que es fa enrere és el president, quan ells han aguantat fins en l'últim moment i volien estar en la unitat, doncs d'aquí ve tota l'emprenyada del Joan Herrera.
Tot i que en Joan Herrera, només per continuar amb la crítica que li feies abans, per mi, a banda de que ideològicament no navega pas en la direcció ni de la consulta ni de la independència, cosa que és legítima, eh?
Que, jo crec que de la consulta sí, de la independència
no cal enganyar ningú i ja està. Però jo crec que es precipita cada vegada que obre la boca. O sigui, quan l'entrevisten la nit anterior a la signatura del decret de consulta, doncs dient que això era un acte de govern i que per tant ell no hi aniria, a més no l'havien convidat, i l'endemà et trobes a la fotografia doncs, que hi havia Esquerra, que hi havia la CUP, i que segurament s'havia convidat a Iniciativa. Per tant, primera precipitada. I l'altre dia, en l'entrevista a Catalunya Ràdio, on a petició dels oients es va haver de mullar, també fa, per mi, un trist paperot a un partit doncs, que ha defensat la participació des de tots els seus àmbits, doncs dient que ell no anirà a votar. O sigui, ho trobo surrealista. Es pot dir que aniràs a votar, pots continuar dient que no és la teva consulta, que no és com l'haguessis organitzat i que, a més, convoques mobilitzacions per denunciar la prohibició del vot oficial per part de l'estat espanyol. Jo crec que es poden fer les dues coses, però em sembla que es precipita i es llença a la piscina, jo crec que més de manera estomacal que esportiva. Jo... Però bé, de tuits i missatges estomacals n'hem vist per totes bandes aquests dies, perquè tampoc ara carreguem només els tinters amb Joan Herrera.
Jo insisteixo, jo crec que l'emprenyament també perquè veu que alguns estan pensant més en les eleccions pròpiament que en el 9-N. I jo crec que tot ve d'aquí.
A veure, jo crec que ningú hauria de pensar en les eleccions, tots pensen en les eleccions, però sobretot els partits sobiranistes, per arrel ideològica, no haurien de donar prioritat al tema de quants escons tindrem i fer càlculs electorals. M'explico. Ahir el que es va llegir i veure en totes les declaracions i posicionaments i pactes, i ara vaig amb aquest perquè l'altre m'ha dit no sé què, és que és molt fàcil dir, mira, Convergència vol, vol eleccions per garantir-se la continuïtat. Esquerra vol eleccions perquè veu que hi ha enquestes que li donen que serà la primera força. Els socialistes potser no els interessen eleccions perquè ara estan en un moment de baixada i per tant els interessa...
Bueno, també és interessant allargar parlar del PSC en els últims
allargar la legislatura perquè així ja en recuperaré. La CUP, tots els partits tenen la seva... Es pot fer la lectura de tots els partits de per què els interessa eleccions o per què no. Jo crec que en aquest moment és el temps de la història. Està clar que si ara aquesta generació no aconsegueix la independència, nosaltres no la veurem, molt possiblement, o si la veurem, d'entrada el que ens vindrà serà un futur immediat devastador. Perquè ahir mateix va haver-hi tres fets per part de l'estat espanyol que dius, ostres, quina carícia que ens fan, no? Com a Londres amb Escòcia, que li va oferir coses i intentava atraure'ls aquí. Tres mastegots ens han donat només ahir. Dius, ostres, això és la campanya perquè ens quedem? O sigui, les autopistes rescatades a Madrid que ens tocarà pagar els catalans, nosaltres les nostres les continuem pagant. A les... el tema de TV3 i els repetidors, també fora el repetidor que permet que la televisió de Catalunya tingui 8 canals, tot això fora, avui ens quedarem amb 3.
Que curiosament obliga TV3 a pactar amb el grup Godó per mantenir els canals i la qualitat.
Exacte, que fan unes editorials que dius, ostres...
No, això, no ho dic per això, ho dic per les conseqüències que pot tenir pel panorama.
I un tercer fet, que no és ben bé d'ahir, però que és de fa uns dies, que és el tema de tot el tema de la representació europea, no? Que hi ha 500 funcionaris a la delegació espanyola i 0 catalans, 0 de 500. Jo com vam fer a Sant Cugat lo del European Institute of Technology, la candidatura que vam anar allà, vam estar parlant amb la Candela i amb la dona de l'Almúnia i tota la delegació espanyola allà.
Quins temps,
oi? Els catalans ja ens veien com uns tios, oi, estos catalanes, que raros que sois. Clar, el Jordi, Joli, Mar, Monell, no sé, tot el món doncs deia, oi, Joli, se llama este? Clar, ja es deien Candela i tot.
Jo recordo el Jordi Joli, que a vegades deien Jordi Juli, com el jugador del Barça, Jolín, a la seva època, sí, que dius.
Era un xoc de cultures, allò, no? Diu, estos catalanes, tu, que fuerte. Clar, ara queden 0 catalans a Brussel·les, ja. Això ho deia per il·lustrar una mica que, o sigui, el que és Madrid, que és la seu de la cort espanyola, evidentment, per ells, Brussel·les és una delegació de Madrid i de l'Espanya. I Catalunya és una cosa que és que no ho entenen ni ho volen entendre. I no ens volen separats, sinó que ens volen a dintre, però en espanyol.
Però sí, però els 16.000 milions d'euros sí que els volen,
La pasta, claro, és un sentit colonial, som una colònia dentro, ja està.
Jo vull sentir l'opinió de l'Ainzane sobre el PSC, que ha dit que també hi havia molt per parlar.
No, jo volia dir, sobretot, que en època del Pere Navarro no, tothom parlava del PSC constantment, cada dia, i des de que el Miquel ha arribat, ningú en parla.
No, arribat no, perquè no ha marxat mai, eh?
Bueno, ha arribat a la primera secretaria. Jo tinc una anècdota molt, molt divertida que el Miquel deia volia ser primer secretari del PSC però em van fer secretari primer de la mesa del Parlament. Finalment va poder ser primer secretari. El que sí que volia dir que...
Quina anècdota quina és?
Doncs això...
Que va persistir fins que va ser-ho.
Que volia ser primer secretari i el van fer 78, secretari primer,
78, 79.
Bueno, finalment, primer secretari. No, el que volia comentar és que les últimes setmanes, ja ho saben els oients, ja ho sabeu vosaltres, el PSC s'ha ofert una, dues, tres, quatre vegades per donar continuïtat i acabar la legislatura, no? Sobretot ahir la portadora del PSC, l'Esther Niubó, deia, si Esquerra Republicana no vol pactar els propers pressupostos, que Convergència i Unió truqui a la porta del PSC. És obvi que hi ha converses, PSC, Unió Democràtica, se n'ha parlat, però també s'ha dit que el president s'ha reunit dues vegades amb el Miquel Iceta per, bueno, per tenir una porta oberta en cas que... En cas que
sempre no es... s'havia parlat de sociovergència, ara parlarem de sociounió o sociouniència, no? Perquè som les converses directes durant amb el PSC o... Amb...
No sé si va ser també el Miquel que va dir la setmana passada que la sociovergència és com el monstru del lagonès que tothom en parla però ningú ha vist mai.
És com l'unicorni que deia jo de la unitat política, no? És un mite.
Però en tot cas, bueno, no sé en quins termes es podria plantejar... No sé en quins termes es podria plantejar la negociació de pressupostos Convergència i Unió PSC...
I mantenir el procés alhora, home, jo veig difícil.
Home, d'entrada, el PSC, que... el primer punt que demanarà és que es desarticuli tot el, totes les accions del procés,
no,
evidentment.
No, no,
o sigui...
Aliceta, finets en té, i les formes les guardarà. El PSC no... no
el PSC, si estudies aquesta jugada... vist els posicionaments de Iceta sobre el 9-N.
Sí.
Els hem sentit.
En les dues, és molt vi, diguéssim.
O sigui,
així com el Navarro era una mica maldestre... El Iceta és el rei de finezza i ara, bueno, ara una mica cap aquí, una mica cap allà.
Té nivell.
Té molt de nivell, és un gran polític i se li reconeix totalment. I sí que és veritat que n'hi ha una opció de si tot va malament i que evidentment Convergència i Unió podria continuar el govern fins al 2016. Això és evident, que està el socialista allà esperant el seu torn. No és el desitjable.
No, jo crec que el que ens hem de preguntar
és el que la legislatura que... demanava, que aquestes eleccions es van anticipar.
Què demanaria el PSC a canvi d'aprovar els pressupostos?
Dame algo. És un dame algo.
Un
dame
algo.
Està mort actualment, pràcticament.
Bueno, jo crec que Convergència tampoc està en els millors moments.
Però només per això, a l'Iceta ja l'haurien... Vaja, ja ha estat amortitzat. És un gran...
Jo crec que el millor regal que pot fer a la CUP i Esquerra Republicana el president Mas és aprovar uns pressupostos amb el PSC i acabar de desmuntar el procés. Em sembla que el clam o la demanda popular que ha anat empenyent, no?, el president... i evidentment Esquerra aprovant-li pressupostos, doncs cap a un procés, vaja, em sembla que l'arrossegarà les properes eleccions.
No, jo no crec que passi això, jo crec que és un pla que...
O sigui, Convergència i Unió ha perdut...
És una porta oberta.
Ha perdut tot l'electorat no sobiranista. Bé, si fa passes enrere també perdrà el sobiranista, per tant, no ho sé.
Sí, però és que ara
quedaran ells i la família.
Molt de nou de l'electorat sobiranista, que abans no ho era, Gent que en la vida haguessis dit que votaria... a favor de la independència o que es posicionaria a favor del dret a decidir.
Està clar, però, no, però si aquest electorat, el president Mas, recula, aprova pressupostos i esgota legislatura amb el PSC per abandonar el procés, vaja, em sembla que és un suïcidi polític del president Mas.
Per part del PSC, evidentment, com diu l'Anjane, estan a punt, Això és, i Eliseta ho ha fet superbé, això.
Sí, jo crec que sí que estan a punt.
Vaja, possible una candidatura conjunta? O s'arribarà a aquestes eleccions cadascú pel seu cantó, potser amb un punt pactat que sigui doncs, el pas següent en aquest procés, que jo dedueixo que és una declaració unilateral, entenc.
Jo crec que estem ja més en la fase de que cadascú es presenti per la seva banda, per dir-ho d'alguna manera, amb un punt comú en els programes. Però ara, per ara jo veig difícil, que això pot canviar aquesta tarda, ara per ara veig difícil una candidatura... A veure, lo important és una candidatura a Esquerra Republicana a Convergència i Unió. Això és l'important, que la resta, si sumi o no, és secundari.
Convergència
i Unió. No crec que a Unió li interessi desfer-se de Convergència Democràtica.
Bueno, jo crec que també fan la seva lectura i estratègia i Unió... Durant i Lleida, vaja. Unió no m'atreveixo a parlar per la majoria, però Durant i Lleida podria ser la marca blanca gairebé del Partit Popular a Catalunya. O sigui, no... Durant i Lleida no crec que tingués cap inconvenient a representar l'unionisme, millor dit, i la dreta aquí a Catalunya,
però
sense
que,
cap mena de complex.
Però és que
ja ho has de fer. No, per això dic Durant, no estic parlant d'Unió. Però també hem vist com Unió, despenjada de telèfon del senyor Durant i fins a dia d'avui tots a formar. Bé, jo crec que fins que no se'l treguin a damunt els que es consideren independentistes, sobiranistes dins de Unió, doncs em sembla que ho tenen complicat.
El que preguntaves de la llista única, jo crec que no és molt realista, també s'havia dit no, que l'ANC i Òmnium es presentin, podrien guanyar fins i tot.
Home!
Podrien treure un gran resultat, deixem-ho aquí.
Vale.
Però, evidentment, només podrien guanyar si no es presentés Convergència, si no es presentés Esquerra, i si es presenten és perquè haurien de canviar els estatuts i és perquè no hi ha acord entre els altres. Vull dir que és un escenari, jo crec, pot possible. El que sí que crec és que qualsevol dia d'aquests el president convocarà els partits i tornarem a tenir una cimera. Ara ja estic fent ja una mica de porra, convocarà una cimera per pactar una mica l'escenari que ve ara, perquè el que no pot ser són dos dies com els que hem tingut avui, que hi ha hagut algun dels líders que li ha agafat un patatús quasi i no pot ser.
Però per acordar data ja, o per... dissolució del Parlament, data, no, punt del programa...
Per explicar... El que no pot ser que aquesta tensió faci algú plorar, saps què vull dir?
Exacte, el mateix, això estem dient. Per acordar data no ho crec, però per acordar procediment sí, és a dir, escolteu, ara hem de passar, hem d'anar cremant etapes, que és el que ha anat fent ell. Des de fa anys, ja dic, bueno, primer hem de demanar un referèndum. Si no ens deixen, farem via consultes no referendàries. Si no ens via, deixen, ara resulta que farem la consultilla, la participació. I cada es tracta d'anar cremant etapes. Jo crec que ara el que s'escau i el que pot fer el president és dir, escolteu, mira, ara passem al 9N i després jo us puc dir que segurament, bueno, que farem eleccions, perquè és que això no, és un carrer sense sortida, s'ha de passar per les urnes d'una manera o d'una altra, i tenim un marge per veure quines candidatures n'hi han, o també crec, com la Isani, que hi haurà un punt, no crec que únic, però sí primer, que és la declaració unilateral, amb la qual això marcarà evidentment les coalicions. Si hi haurà partits que hi jugaran, hi haurà partits que no hi jugaran, hi haurà, pot haver-hi coalicions que vagin descoaligades per aquesta vegada.
A mi m'arriben a dir fa uns anys que Convergència Democràtica, no dic Convergència Unió, es presenta unes eleccions amb el punt d'una declaració unilateral d'independència i jo no m'ho crec.
Home, des del Congrés de Reus de Convergència, que els 1.000 i pico delegats van cridar independència allà, ja tu hauries de poder començar a creure.
No, dic fa uns anys. Jo ara estic a l'expectativa. Jo dic, fa uns anys, a mi em diuen això i no m'ho crec. No m'hauria imaginat Convergència fer una declaració unilateral d'independència.
Bueno, a veure, l'únic aquí també divergeixen les veus una altra vegada. O sigui, Esquerra Republicana planteja una declaració unilateral d'independència i punt. Evidentment hi haurà totes les negociacions, l'intent de reconeixement internacional, etcètera. I fins fa poc Convergència està plantejant una declaració unilateral d'independència per anar a Madrid a demanar una reforma constitucional.
No.
Una reforma constitucional. Camins diferents.
Aquest per tema, tant, això potser ho declara la Unió, Convergència ja no parla,
o sigui,
de reformes reformes constitucionals.
Tornant a Madrid. Em sembla que no, ja hem gastat masses bitllets de tren.
A Madrid, si s'hi va, és en pla d'igualtat i per negociar actius i per negociar què fem al deute. Exacte, els actius, vull dir, el patrimoni que té l'estat espanyol a Catalunya... un cop haguem declarat independència, el més important són dos...
La seu del CNI, què farem amb la seu del CNI, no, bàsicament?
O tots els quadres que té Madrid de Picasso o de Miró, tot això, que aquest és un actiu català, que una part, un 25% o un 20% també ens tocaria, però bueno, un cop declarem...
Com deia un amic meu també, part de la marca Espanya ens toca, no?
Exacte, ens tocaria fins i tot
part de... Podem dir, escolta, no la podeu utilitzar perquè part és nostra, la deixem al calaix d'una altra manera.
O del Comitè Olímpic Espanyol, o de tot aquest, ens tocaria una part, sí. Però un cop declarem la independència, evidentment, hi ha dues coses immediatament molt importants, que és, per una banda, tota la reforma o una bateria de lleis per poder continuar l'endemà. Després, té que estar preparat una miqueta el tema fiscalitat, és a dir, bueno, hem de pagar nòmines... impostos indirectes pot ser una mica més complicat.
S'ha d'obrir la Generalitat cada matí, s'ha de pagar...
Que són 4.000 milions al mes, no?
Exacte, és una pasta. I tercer és que et reconegui algú, perquè dius, vale, soc independent, molt bien, xaval, però hi ha alguien més, i per tant també és molt important que el dia que ho fem, com a mínim n'hi hagi, per dir alguna cosa, 10 països, que ja els tenim, que et diguin...
les repúbliques bàltiques.
Mira, aquí ja en tens 3, pam, d'una tacada.
Marc, tu estàs al Palau de la Generalitat i no
ens ho has dit. I països molt enfadats amb l'estat espanyol, n'hi han i molts. Hasta aquí puedo leer.
Israel.
Hasta aquí puedo leer, però
s'està
fent molta feina. Hi ha molts països, molts estats.
Però digues noms.
No, ja t'has dit tu, Israel pot ser un, pot haver-hi sorpreses. Ahir hi havia, no sé si era La Vanguardia o quin diari era, que deia que fins i tot Alemanya deia, ostres, està començant a mirar-ho diferent, que fins ara era un nine, diu, ostres, potser algú que pagui, algú que pugui pagar part del deute o que el pugui, un país seriós, no? Perquè, clar, és que aquesta serà una negociació, els actius i com es torna el deute. Quan diem que anem a Madrid, direm a Madrid això, a dir, vale, vinga.
Polònia també, no?
Estos miles de millones, ¿cómo se van a pagar? clar, això serà el tema.
Jo havia llegit que els països que veurien que tindrien ara més seients al Parlament Europeu que l'estat espanyol, si hi hagués aquesta separació, tindrien un cert interès a una possible divisió.
Està clar, no? Està clar. Espanya perdrà automàticament un 20% de, ostres, de tot. Per això ha sigut important aquesta setmana la jugada de l'estat espanyol, que ha aconseguit un seient al Consell Permanent de Seguretat de la ONU, no? Que dius, ostres, ells ho han celebrat realment com una victòria, perquè a lo que se les viene encima... Com a mínim estic al Consell de Seguretat de la ONU, que esto no me lo quiten durant, no sé si són dos anys.
Dos anys,
sí. Però, cuidado, que
tens aquí... Tens una facilitat per lligar temes?
No, aquí el que s'intenti passar una miqueta, segur que hi ha una resolució de la ONU que diu és impossible, i además no puede ser reconocer ningún país que se declare independiente violando las leyes constitucionales del mundo mundial, o algo així. Clar, i per això ho han celebrat aquesta setmana.
Algun comentari més, Toni?
No, només que la candidatura unitària seria desitjable. Crec que no s'han fet bé les passes. Jo crec que no hi han hagut bones paraules aquestes darreres setmanes, començant pel mateix president, quan d'alguna manera imposa les eleccions anticipades a que hi hagi aquesta llista unitària. No crec que sigui una bona manera de no diré de començar, però de continuar. Crec que caldria èpica i maduresa política, i em temo que a dia d'avui doncs no hi és en general, i aquí ja no començo a assenyalar ningú, dic en general no hi és una candidatura que pogués incloure societat civil, digui-li Òmnium, ANC, Convergència, Esquerra Republicana, i qui s'hi vulgui afegir. Seria, doncs, per mi, torno a dir, el desitjable, no perdre ni un sol vot i ni un sol escó a l'hora d'aplicar la llei d'OM, i ser, doncs, el més fort possible el moviment independentista al Parlament de Catalunya. Jo crec que es diluirà molt si cadascun dels partits, malgrat tingui un punt clar en els seus programes, doncs es pot diluir. Una candidatura unitària, evidentment, posa... entre espasa i la paret a Unió Democràtica i a Iniciativa. Per tant, també entenc les dificultats que aquests dos partits podrien tenir d'incloure's. Però vaja, també clarificaria molt el mapa polític de Catalunya, i sobretot ajudaria a saber quants som. Jo crec que comença a ser necessari saber quants som, quants estem per la independència de Catalunya. Perquè si no, mesurant qui omple i més i menys la plaça de Catalunya, doncs em sembla que no és manera. I per tant el que necessitem és passar per unes urnes de manera oficial, o sigui, la consulta del 9N com a moviment reivindicatiu, com un pols, està molt bé, jo hi aniré, el recolzaré, aniré a votar, en parlaré molt bé, en faré campanya, però que cal passar per les urnes, i per tant en aquest pas per les urnes, tant de bo, no?, aquest somni de la candidatura unitària pugui ser-hi com a mínim aquests quatre actors per mi principals, que seria ANC, Òmnium, Convergència Democràtica de Catalunya i Esquerra Republicana. Entenc el posicionament de la CUP, i fins i tot electoralment veig interessant que la CUP es presenti sola, també per recollir tot un electorat i tot un vot més d'esquerra, amb un posicionament més radical, des de el bon sentit de la paraula radical, doncs que també podríem perdre posant aquesta coctelera, no?, sobretot amb Convergència, doncs, per l'animadversió que part d'aquest electoral té amb aquest partit. Jo crec que aquest per mi seria un escenari molt interessant i molt desitjable, però malauradament no veig a dia d'avui, jo crec que maduresa suficient i sentit d'èpica i històric.
Aquest, de fet, és l'escenari que ha proposat Convergència. Aquest és l'escenari. La proposta de llista conjunta és del president.
Clar,
ara, sí, jo veig complicat. Veig complicat, i seria realment ideal, Ho veig complicat. Però seria realment un... Suposaria un canvi en el sistema de partits que tenim a Catalunya pràcticament des de la transició espanyola. Perquè els trencarien moltes coses. I actualment Catalunya és una mica com Israel o com Itàlia a nivell de representació parlamentària. Que no hi ha un bipartidisme com fins ara a l'estat espanyol, que n'hi ha, o ets socialista o ets popular. No, aquí hi ha.
Però estaríeu disposats a renunciar a liderar la candidatura única?
A veure, jo no ho veig.
Ah!
Impossible.
Vale.
Perquè ara de renunciar, aquí té, de moment, el lògic és que està actualment amb més representativitat i que està liderant fins ara el procés és qui l'ha d'encapçalar. Jo veig.
Però com, crec, com aquí... el conseller ens ha dit que estaríeu disposat a fer el que sigui possible, el que calgui.
A favor d'un independent.
A favor d'un independent. No, a favor d'Esquerra, vale, vale.
Esquerra perquè li
està bé saber-ho.
Perquè seria de... Lo normal és dir, vale, evidentment el que està davant és el que més ha de ser generós, però vaja, no tindria molt de sentit. Bueno, si el president Mas es digués que plega o li passés alguna cosa, bueno, ja en parlarem. Però en base a què? Que hi ha enquestes que diuen que guanyarà Esquerra Republicana? No té molt de sentit.
No sé, potser podríeu ser generosos. No, no, si generosos. Todo por el país.
És que no ho sé.
Ah, és, vale.
A veure, justifiquen ja per què s'ha de renunciar. Ho posem molt de la CUP, eh? Escolta, cap problema.
Si no, és una Esquerra, cosa de... Esquerra.
Però per què? Per què ha de ser Esquerra... hauria d'encapçalar aquesta llista.
I per què ha de ser el president Mas?
Perquè és el que té més escons a hores d'ara.
Mm. Vale, vale. No, a mi m'ha quedat molt clar.
És aritmètica, no sé. Que em dius, no, és que se sumen a la CUP, Esquerra, Iniciativa, i ells trien un candidat que proposen que sigui l'unitari, que fan més escons que Convergència, aleshores, evidentment, que se'n podria parlar. Però una candidatura entre Esquerra i Convergència, qui té més escons? Convergència.
Però crec que la candidatura unitària no pot ser encapçalada pel president Mas.
Jo també
no pot ser.
Dic el mateix.
O sigui, torno a dir, la maduresa i la generositat necessària en aquest moment passa per trencar tantes coses que jo ho veig malauradament inviable. No veig, torno a dir, no veig aquesta generositat, no veig aquesta maduresa política. Per tant,
i el més important, no hi ha les relacions que estan avui en dia com per afavorir aquest clima. Jo tampoc ho veig.
Jo aquí veig que, ja ho deia abans, jo crec que el president Mas no ha fet una bona continuïtat de tot aquest procés, que es va iniciar bé, però que entenc que hi hagi gent i partits que se sentin traïts, poder és una paraula molt forta, però menys tinguts, sobretot a l'hora de trobar el pla B. A mi el que em sorprèn i em supera i m'emprenya de manera important és que aquest pla B no estigués treballat ni consensuat amb la resta de forces. O sigui, a mi això em supera.
Havien dit que hi havia un pla B, clar, però que no s'explicava, perquè llavors, evidentment era un pla B.
No, s'havia dit mai.
És surrealista.
Si, deia, bueno, si tenim no, un pla B, no s'explica.
No, que hi hauria un pla B.
Va, però si no és el tenien, escolta...
Però no tenim el llibre blanc.
Se sabia que
i el Consell Assessor de la Transició Nacional.
Exacte.
Doncs i eren els plans B, aquest.
No? Sí, és el que estem fent.
Escolta,
no,
Marc, un polític ha de tenir pla A, B, C, D a tots els escenaris possibles.
Tenia, però
ara no. Dius que el tenia,
no,
molt bé!
Però no,
es tenia, però que no es va dir.
Però no,
Marc, tu l'has de tenir. Estàs dient la cosa i la contrària cada 5 minuts.
És l'ABC del mandat del polític. Diu, bueno, jo vull votar, però si no voto, farem no sé què. No, per favor, no. Tu digues, jo vull votar.
Si acabes de dir que no hi havia pla B i ara dius que evidentment que hi ha.
El tens, però no pots dir. Diu, bueno, jo vull votar, però si no puc votar... Faré un referèndum. Si no farem una consultilla.
El podia tenir, però el que està clar és que...
I si no anirem als socialistes.
Que no el va pactar. El que està clar és que no es va pactar, aquest pla B.
No,
el president Mas no paga aquest pla B.
El pacte era per una fase, era fins al 9-N.
Perfecte.
El que passa que un mes abans...
Es fa un pas enrere del 9-N.
Quan es va veure per la pressió dels interventors, per la pressió dels funcionaris, per la pressió de l'Estat... I per el més important...
Molt bé, i per què no ho pactem,
i per el més important, que és que la
però
legalitat...
Però ja ho sabíem, o sigui, que l'Estat ho posaria.
El tema clau és que la legalitat només es pot trencar una vegada.
Estic
perquè quan la trenquis te'n vas a la garjola.
Estic d'acord.
I quan la volem trencar? Quan declarem la independència, no ara.
Però el Toni t'està dient una altra cosa, Marc. El Toni t'està dient una altra cosa.
El dia que la farem grossa. Sí. Si ho fem ara...
Algú es podia imaginar que l'Estat espanyol no posaria totes les traves legals possibles en aquesta consulta? Algú s'ho podia imaginar? Jo el que torno a dir...
Això sí que diu el Consell per la Transició Nacional, clar.
Molt bé, perfecte. Com pot ser que el govern de la Generalitat de Catalunya no tingués pactat el pla B?
És que ja sabem el que passarà.
Està passant
això. El que ja sabia.
Sí, que Mas faci la passa enrere sense negociar quina seria la via de sortida.
No,
torno a dir, no és una via de sortida exageradament dolenta. El que és lamentable és que aquest arribar lluny fins a, perdó, tan lluny com sigui possible, doncs es trenqui a un mes del 9-N. I es trenca perquè no hi ha perquè no es pacta, perquè no s'explica, perquè no es negocia quin havia de ser el millor pla B. Quan, a més, tal com ha estat plantejat, difícilment pots dir que no en aquest pla B. Per tant, em sembla que era fàcil haver arribat a un acord.
Segurament
a un acord i amb una data d'unes plebiscitàries, d'unes eleccions anticipades.
Segurament la reunió que va acabar al Palau de Pedralbes per la nit va ser infeliç, perquè realment, al final, fins i tot Iniciativa anirà a votar a Esquerra, anirà a fer la participació, Per tant, això que diu, que si ho haguéssim explicat una mica millor en aquella reunió, el pla era bo. Diu, escolta, és que no podem fer una altra cosa. Però després de les tres hores...
Si ahir es reunien per parlar de les garanties democràtiques que ara mínimament no existeixen, es van reunir a Esquerra Iniciativa per parlar d'això?
Es van reunir per... Per fer converses, per veure cinema...
Sí, per anar... Sí.
Toni, convida'ns a la festa de tardor d'aquest cap de setmana, no?
Bueno, esteu convidats a la festa de tardor d'aquest cap de setmana.
I a tothom, aprofita el micro. Algun missatge, alguna novetat, alguna cosa que vulguis subratllar?
No, novetat...
La gent que vulgui veure el Barça-Madrid, que no pateixi, que durant aquella hora es
no
podrà veure el Barça-Madrid perquè no hi ha activitats.
No hi ha programació.
No ho dic perquè és una cosa que canvia el cap de setmana.
Navegar contra corrent és molt cansat i moltes vegades no arribes al lloc. Per tant, no cal programar durant el Barça-Madrid. Dissabte matí... Bueno, de fet, divendres tarda ja comencen les activitats, amb dues xerrades, però dissabte matí, cultura popular i tradicional com a activitat principal a la plaça Octavià, també hi ha alguna activitat esportiva a la plaça del Rei, i al vespre, a partir de les 8, quan acabi el Barça-Madrid, comença el concert Trona, i després del Trona, cap a les 9, hi haurà el Correfoc. Diumenge al matí, fira d'entitats, com és habitual a la festa de tardor, amb la novetat que aquest any, en lloc de fer-ho dins de les muralles del monestir, es va decidir de fer-ho a fora de la plaça, que donés una sensació més d'obertura a la ciutat i que les muralles justament no fessin de muralla i que molta gent doncs, no entrés o no passegés per la festa. Activitats tant a plaça Octavià com a plaça del Rei, i per tant doncs, una mica un poti-poti ben eclèctic d'activitat social, cultural, esportiva.
A quina hora us fan plegar?
A les 12 de la nit, la festa de tardor és la primera activitat afectada pel pacte de nit.
El nou pacte de nit?
Per la no existència de pacte de nit, diguéssim. De fet, el Trona comença a l'absurda hora de les 8, doncs, perquè si no hi ha temps a realitzar-lo.
Serà de nit, ja, serà de nit. S'haurà canviat l'horari.
Aquest pacte
és dissabte.
Està escrit,
per tant, encara no hi ha
hagut. És de divendres, sí, és veritat. Bueno, les 8 també és de nit.
L'horari canviarà, diguéssim, la matinada de dissabte a diumenge. S'acaba a les 12 en punt, s'ha d'acabar, i llavors hem de començar a les 8 i ens trobem amb l'absurd de que el correfoc estarà funcionant mentre els concerts ja estan en marxa. Per tant, bueno, ha sigut impossible conciliar el que és el Trona amb el que és l'activitat de festa tardor per culpa d'aquest no pacte per la nit, doncs, que el govern de la ciutat unilateralment se l'ha carregat i l'ha desatès.
Jo, com a cosa, puc dir que farà bon temps, segons la previsió.
Això és un debat que t'agraïm.
24 graus, sol, que després no vinguin, com va fer alguns del PP, que van dir que la TV3 anunciava bon mal temps i pluges per l'acte del 12
d'octubre. Però és que em té molta facilitat per lligar temes.
Però farà bon temps. Podem dir des de la ràdio que farà bon temps i que la gent s'animi a anar-hi.
Doncs ja ho saben, tenim aquesta cita aquest cap de setmana i veurem si aquests horaris... permeten que hi hagi molta participació. L'únic que grinyola més són els concerts, que comencen a les 8 del vespre. Mm-hmm. Home, tenint en compte el públic al qual es dirigeix el concert, no és un concert per mainada ni
típic
per...
el Sant Cugat, això.
Sí, sí. De fet,
és una imposició per part de l'Ajuntament. No té més sentit ni explicació. Carregar-se el pacte de nit, doncs, produeix això.
Molt bé, doncs escoltin, són gairebé les 10, moment de posar el punt final a la tertúlia. Moltíssimes gràcies a l'Ainzane Conesa, en Marc Monells i al Toni Ramon per haver participat avui en aquest espai, i si els sembla ens veiem la setmana que ve. Molt bon dia.
Adéu, bon dia.
Bon dia.
Adéu.